Esperar Margarita. Acabem el programa d'avui. Tornem demà a la competència. Feu bon dash! Les notícies amb la Núria Travessa, bon dia.
Bon dia.
I l'Albert Bassas, bon dia.
Hola, bon dia.
Avi, atent. Grífols, li diu alguna cosa, Grífols?
Sí, és una història de superació i és una empresa catalana.
De la sang.
Doncs Grífols provarà un medicament.
Bueno,
fins aquí,
sembla,
dius, home.
Sembla normal. Bé, però hi ha Grífols i que no provi Coca-Cola.
Exacte, no hi ha notícia, no? Bueno. Però Grífols provarà un medicament que podria proporcionar immunitat immediata.
Hòstia.
Contra el coronavirus.
I això ho hem fet aquí?
Posis bé les dents, que veig que li ha caigut ara.
És un assaig, tot just, eh?
És un assaig.
Un assaig que començarà el mes que ve, el febrer, aquesta multinacional catalana i que lideraran els investigadors de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet i Oriol Mitjà. El fàrmac és d'administració subcutània i oferiria una protecció immediata després de l'exposició al virus. Segons Grífols, el medicament es podria administrar als caps a les persones que donessin positiu al test. Es podria fer servir per protegir persones grans i personal sanitari i també pacients immunodeficients en què la vacunació està contraindicada. Per tant, el fàrmac seria especialment útil com a complement de la vacuna en la fase inicial i ajudaria a contenir brots en què la vacunació no s'hagués començat o acabat en tot el procés. En total participaran en l'assaig 800 persones asimptomàtiques però positives de Covid. Els administraran una immunoglobina de Grífols, rica en anticossos contra el virus, obtinguda de donants de plasma de persones que han passat la malaltia. Els primers resultats d'aquest assaig es podrien saber a la primavera. Segons la companyia, aquesta immunoglobina de l'empresa ja ha demostrat seguretat i eficàcia en la prevenció de diverses malalties infeccioses en pacients immunodeficients. Aquesta es fa servir des de fa més de 15 anys amb aquesta finalitat. De moment, les dades d'avui mostren que la progressió de la pandèmia es comença a alentir, però la pressió als hospitals augmenta. Les últimes 24 hores hi han ingressat 179 pacients de Covid més. En total hi ha més de 2.800 ingressats i 550 estan a l'UCI, dos més que ahir. El coordinador de la unitat Covid, Jacobo Mendioroz, acaba d'avisar que aquesta situació als hospitals trigarà a millorar.
Durant les properes setmanes aquest augment dels ingressos continuarà amb tota seguretat, perquè el nombre de casos que hem tingut els dies previs, encara que sembla que les corbes referents als contagis milloren, les dades referents a la part assistencial no milloraran en absolut.
A més, les últimes 24 hores s'han notificat 129 morts. En canvi, s'han reduït tant el risc de rebrot com la taxa de positivitat i la velocitat de contagi, que en 5 ciutats ja se situa per sota de l'1, són Puigcerdà, Balaguer, Banyoles, Lloret de Mar a la Selva i Pineda de Mar al Maresme. Només hi ha dos municipis catalans ara mateix on la velocitat de propagació supera el 2. Són el Masnou, també al Maresme, i les Franqueses, al Vallès Oriental. El Departament d'Educació avisa que aquesta setmana continuaran creixent molt els grups confinats. Ho atribueixen tant a la situació de la pandèmia que explicàvem, com els cribratges als docents que van començar dilluns passat. De totes maneres, Educació fa un balanç positiu de la represa del curs i assegura que més del 98% dels alumnes han pogut anar a l'escola. Més detalls, Laia Colomer.
Amb tan sols una setmana s'han hagut de confinar més d'un miler de grups. La secretària general d'Educació, Núria Cuenca, diu que el ritme es mantindrà aquests dies perquè després de les vacances es va començar a recollir les dades des de zero.
Segurament serà un creixement bastant vertical dels casos, perquè la pandèmia fora està molt alta i nosaltres venim de 3 setmanes sense recollir dades i, per tant, ens hem de posar al dia. I hi ha un tercer element, que és que estem fent cribatges. I, a més, provoquen confinaments de grups estables que d'altra manera no haguéssim tingut.
De fet, ja s'ha fet una quarta part d'aquestes proves PCR previstes fins a finals de mes als docents. Mig miler, 1,7, han estat positives.
Els comuns lamenten que el decret del govern per ajornar les eleccions a causa de la pandèmia no és prou contundent i obre la porta a recursos com els que ja han presentat dos partits extraparlamentaris i un particular. El portaveu dels comuns, Joan Mena, considera que no és hora de judicialitzar la data de les eleccions. Sílvia Solanàs.
Mena ha explicat que van reclamar al govern de la Generalitat un decret que no donés peu a recórrer a la justícia.
Entenem que això és responsabilitat del govern de la Generalitat. Hem demanat, i així ho hem fet públic en l'última setmana, que el que necessitàvem era un decret d'ajornament de les eleccions que donés seguretat jurídica amb un escenari ja suficientment complex com el que tenim.
Consideren que és un nou fracàs de la Generalitat. Això sí, creuen que és un error portar la data a la justícia.
I ara anem a Madrid perquè la directora del màster, que suposadament va fer Cristina Cifuentes, assegura davant del jutge que va falsificar l'acte sota pressions i amenaces.
Ah, mira. Hola,
hola,
què tal?
Com què tal, Marc?
Doncs pues fantàsticament. Aquí estem ja. És que estàvem aquí netejant amb la consola, que se les ha pirades superràpid, però hem desinfectat tot l'estudi, que estem desinfectadíssims, tu.
Veus que bé, per començar la setmana, bé.
Això, un altar.
Encara que sigui Blue Monday i aquestes coses que diuen.
Ah, bueno, mira, Blue Monday, avui parlarem. Parlarem del Blue Monday per activa i per passiva. Què t'anava a dir la Mar Poyat? Tu dius que tens la Mar Poyat.
Tenim la Mar perquè està seguint aquest judici que ha arrencat pel cas Màster. La fiscalia acusa l'expresidenta de la comunitat madrilenya, Cristina Cifuentes, d'haver falsificat un document oficial i en demana una pena de 3 anys i 3 mesos de presó. Mar Poyat.
Déu-n'hi-do.
Sí, Cifuentes encara no ha declarat, estem tots a l'expectativa. Qui ho està fent és una altra de les acusades, Cecilia Rosado, que era la directora d'aquest màster que impartia a la Universitat Rei Juan Carlos. Rosado ha explicat que no recorda haver vist Cifuentes a classe ni tampoc si va presentar un treball per poder obtenir el títol. El que sí ha dit clarament és que va falsificar l'acte per ordre del seu superior, Enrique Álvarez Conde, que va morir el 2019.
La llamada que me hace después de que yo envíe el acta es me dice, perfecto, has hecho el acta, envíamela. Y yo le digo que no. Y entonces cuando le digo que no, ella me dice, si no me la envías, Cifuentes os va a matar a vosotros y al rector. Y entonces ahí yo me pongo muy nerviosa, ya lo estaba todo el día con la presión que había sufrido.
Perfecto.
Imagina't els nervis.
Home, no,
els
per nervis. Clar, si Cifuentes l'havia de matar, doncs jo també, pues mira, fer-ho que faci falta, perquè primo un vivere, no trobes?
Sí, sí. Cifuentes s'ha presentat amb una prova nova en aquest judici. Ah, és el certificat acadèmic de la universitat que acredita que va superar el treball de final de màster el 2012 i també ha portat la seva agenda oficial de quan era delegada del govern espanyol a Madrid, que era el càrrec que ocupava llavors. A veure què explica ara quan li toqui declarar.
Clar, clar, que expliqui també... Ara anava a dir una cosa. No, anava a dir una cosa.
Ai. Les cremes? Tu anaves a treure aquí les cremes.
No, mira, les cremes a mi trobo que no, que això va ser... Que no, això mira, les cremes a mi no... Vaig pensar que era una trifulca que tenien entre ells. No, Pablo Casado també... Acabes de dir, se'n va deslliurar d'això? No?
Se'n va deslliurar.
No té ni judici, ni està imputat,
no.
Ni res, no?
No, perquè el seu cas va passar pel Suprem, perquè llavors Pablo Casado és aforat.
Sí, sí.
I llavors van decidir que no hi havia indicis per obrir investigació.
Però eren casos paral·lels, no? Eren casos paral·lels.
Sí, era el mateix i la universitat era la mateixa que era la Rei Juan Carlos.
Bueno, escolta, Mar Poyat, què tal el cap de setmana? T'estàs entretingut?
Molt bé.
Molt bé, diu.
No he fet res especial, no. Però he sortit una mica a veure com estava la ciutat, sí, perquè sí. Durant la setmana no m'havia mogut gaire i volia veure una mica els efectes Filomena.
I què tal, llavors, els efectes Filomena? Hem vist brossa per tot arreu.
Brossa per tot arreu i neu per tot arreu. Sí.
Ara diuen que us ha de ploure aquesta setmana, que la millor es desfà la
dimecres.
Neu. Dimecres. Ara tothom ho
però ara diuen aquesta... que... Sí, el problema és que si plou, com que hi ha tanta neu acumulada, quan es desfaci, llavors se'n això fàstic. També pot ser, saps?
Sí,
ah, aquí ja està.
A veure els clavegarams, hi haurà...
Sí.
Les clavegueres, fotrà un fàstic, mare de Déu. Mare
passarem d'anar en trineu o anar en barca.
Sí, sí, ai, per favor. Bueno, Marc, cuida't moltíssim. Què tal va la teva relació de parella?
En stand-by.
Com en stand-by? Calla. Uf, va, hasta les travesses fa... Uf, què ha passat? Ai, Marc, ai, Marc.
Res, home. Però ara hi ha hagut un temporal, saps? Vull dir, pues...
Ai, Déu meu, ai, Déu.
Està tot parat.
Està tot parat,
està tot parat.
Bon dia.
Bueno. Escolta, ens has deixat ara...
Per cert, tu ja has estrenat... No, digue'm. Pregunto jo també. Tu has estrenat ja la roba que et vas comprar a les rebaixes?
Que jo no vaig comprar res, va ser alguien de Ripollès. Avui s'ha tornat a comprar una altra americana.
Una altra?
De rebaixes, és que no sé. És que ara hem decidit que anem amb americanes, clar. Nosaltres som un equipet que anem amb americanes...
Sí que dona això del RAC.
Sí, dona. Ens paguen moltíssim i escolta... No, però ella saps què passa? Que ella va decidir primer que només menja quinoa, no sé què menja com fulles d'enciam, com un hàmster, està a punt de convertir-se en hàmster i Ripollès, clar, tot el que li sobra té un superàvit que suposo que està aquí a la Diagonal de Barcelona. És mona, aquesta. A més, no beu alcohol, també és veritat. Va deixar l'alcohol, va deixar les droguetes, va deixar tot. La psicòloga també Tururut. Re, ella està lliure, és lliure, és rica. Si és que no fa, si no fa res, al final vas mona. Si és que és el truco. Per què vas mona?
Si no fa res, ens obren els calés, clar.
Home, ja té un superàvit. Va, americana per setmana, Marco Iato. Ja t'ho dic.
Molt bé.
Porta't
no, dues. Està molt bé,
dues,
això.
Dues americanes.
I com són aquestes americanes?
Pues són americanes d'aquestes clàssiques, clàssiques. Mira, pengen alguna a la cosa aquesta de les xarxes. Després, després, diu. Diu després. A veure, per favor, tenim esports o què tenim?
I tant.
Travesses, o què vols que fem?
Sí, sí, podem anar als esports.
Quin desgavell, eh? Menys tu.
El programa d'esports de l'Albert Bassas.
Bassas, no, quin desgavell dic, perquè okay. Ha perdut tothom menys el Girona, no?
Gairebé sí, el Girona va guanyar, o sigui, dissabte, sí, a la tarda, però sí, va guanyar la Copa del Rei, després l'endemà va perdre l'Espanyol al migdia, ahir al vespre vam tenir aquesta catombe del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya, és a dir, que sí que podríem dir que pels interessos catalans no va anar gaire bé el cap de setmana. Sí, davant l'Atlètic Club de Bilbao, que va guanyar la pròrroga per 3-2.
Molt bé, molt bé.
I a sobre en Messi expulsat. Mira, no tenia previst començar per aquí, però
sí, aquí som.
Ja t'informo, sí, que demà tindrem novetats al respecte d'aquesta sanció, perquè la presidenta del comitè de competició i jutgessa única de la Federació Espanyola de Futbol, sí, Carmen Pérez, decideix, finalment, demà al migdia, diuen, la sanció amb què es penalitzarà a Messi després de l'acció d'ahir en Villalibre.
Doncs, que ja dèiem que ja no volia sortir.
Li va fotre una plantofada amb un
ja
rival.
Ja estem en aquest punt?
Sí, una mica allò desquiciat a última hora.
De veritat, li va prendre una plantofada a Messi allà.
Sí, 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 li va, els hi va un cop, una expulsió justa, a ser Villalibre.
No estic rient d'això, però escolti, no s'han de fer plantofades, però és que aquest
no
està nerviós.
El va per terra i l'àrbitre li va ensenyar vermella directa.
El va tirar al terra?
Sí, sí.
Ai, per favor, però vols simètric.
Bé, anaven amb velocitat, era una contra, estaven com van forjar una miqueta i Messi li va donar el cop definitiu.
Ah, però estaven jugant, la pilota rodava.
No corrien tots dos. Bé, la pilota estava en joc, però estaven tots dos corrent un amb l'altre.
Bueno, i allò que un s'intenta... És el fragor de la batalla.
Sí, una miqueta.
És que em pensava que arribava Messi, va parar-se un, va anar-lo a buscar. Vente aquí, te doy una otra.
No tant. Però és veritat que el cop definitiu...
Qui va ser la víctima?
Àsier Villalibre.
No el coneixem. El coneixíem?
És un jugador de l'Atlètic de Bilbao que no sé si t'agradarà. És un estil...
Què vols dir, en el pla sexual, m'estàs preguntant?
És un és que noi amb la barba llarga, amb el cabell així una miqueta
pues sí, ja
llarg,
no sé qui és,
que va acabar tocant la trompeta.
Com?
Per celebrar la victòria del seu equip.
Tot i la bufa que es va endur de Messi.
Sí, sí, perquè després ja se li va passar. Això també en el futbol tot són una mica lipotímies, eh? És a dir, jo no dubto que fes... que n'hi hagués per anar per terra, però també que fan teatre i posen més pan de formatge i que ho exageren també.
Sí, sí. Mare de Déu, sí que estem...
Però, insisteixo, l'expulsió justa d'un Messi segurament desquiciat que, atenció, era la primera vegada que era expulsat com a futbolista del Barça, amb el primer equip.
Ah, això t'anava a dir, que no m'havia sonat mai que Messi l'haguessin expulsat.
Clar, perquè ha seguit atentament tots els partits de Messi, no?
De Messi des que va arribar des que va néixer, segueixo la carrera de Messi.
Doncs mira, la resolució d'aquesta acció s'esperava pel dimecres i s'avançarà a un dia abans del previst i podria ser de dos partits de sanció.
Vale, doncs mira, ja l'aniria bé Messi. Jo crec que no hagi fotut una plantofada en aquest noi i ho hagués parlat amb la Sira aquest perquè caigués a terra, perquè n'està fins als nassos el Messi del Barça i de tots vosaltres. Pobre xaval, us ho tinc dit des que va començar la trifulca. I aquest nano,
marxat, no? Segons clar, tu, i així
pues ja
tot està, això
home,
no hauria passat.
Nano, us ha fet un servei fantàstic, la mania de retenir-t'ho, escolta, contra la seva voluntat, a qui jugar al futbol, que és que n'està hasta els ous. I ara jo estic amb Messi total, vinga, home. A veure, què més?
I encara en futbol, la FIFA ha ratificat també fa uns minuts la sanció de 10 setmanes a Kieran Trippier, a lateral de l'Atlètic de Madrid, per participar en una trama d'apostes en què va apostar pel seu propi fitxatge per l'Atlètic de Madrid.
Ai, que
el juny del 2019.
Que... Però, bueno,
sí, era una aposta segura.
Una aposta segura, clar, sí, sí.
I clar, i ara doncs...
Ara li toca rebre.
Doncs sí,
l'han sancionat. Perquè la gent és xanxullera o perquè la gent és idiota?
O sigui, una mica de tot.
Xanxullero és idiota, jo crec que també, sí, no? Perquè si ets xanxullero, sí, almenys tingues una mica de sí, la vista, no?
Sí, sí, però exacte, a vegades...
Per favor.
Sobre, jo no, crec no que hi ha gent que delinqués
i... per idiota. Perquè si ho pensés una mica, no delinquirien.
Ara, era fàcil, no?, que l'acabessin...
Sí, per favor.
Potser...
Que barbaritat.
Què més? En bàsquet, aquest migdia s'han sortejat els quarts de final de la Copa del Rei i ja sabem que el Barça s'enfrontarà a l'Unicaja mentre que la penya ho farà davant el Baskonia a tots dos partits divendres 12 de febrer. El dia abans es jugaran els altres dos emparellaments entre el València Bàsquet i el Real Madrid d'una banda i el Tenerife i el San Pablo de Burgos per l'altra, que a més van per la mateixa zona del quadre, de manera que en cas de doble victòria catalana Barça i penya es trobarien en unes hipotètiques semifinals. Ja en parlarem el seu dia, però que sàpigues que la Copa jugarà al Wizzing Center de Madrid de l'11 al 14 de febrer. I abans d'acabar, un parell de coses més. Si vols, t'informo de com tenim l'hospi.
Malament.
Home, doncs ja era hora que m'informessis de com és l'hospi, eh? Si va malament no cal que informis.
Malament.
Per deixar-nos no malament davant de tot Catalunya no cal que ens informis.
No, perquè ha perdut una mica de gas les últimes setmanes, perquè ha punxat més que al principi. El que passa que em sembla que en Pedrol no te n'ha informat gaire, que no?
No, és que el Pedrol s'ha fumat un puro amb lo de l'hospitalet, doncs, total, ara que ho penso.
Doncs que sàpigues que aquest cap de setmana vau perdre 0-2 contra el Badalona i heu baixat al cinquè lloc, però bé, és una bona temporada igualment, que vau pujar l'any passat i sou l'equip revelació.
Sí, la viu revelació, estan baixant amb els tres forçats, a veure si s'espavila una mica. Sí. Ja aniré a apretar.
I una de trista per acabar, el dia en què ha començat els tràmits per la repatriació del cos de Sergi Mingote cap a Catalunya després de morir dissabte durant expedició d'ascens al K2. Ara mateix les restes de Mingote es troben a Islamabad, a la capital del Pakistan, i no serà, ens diuen, fins a finals de setmana quan sigui traslladat amb un vol amb la resta de companys de l'expedició.
Mare de Déu, pobres. Escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies, Albert Bassas. No hi atrevessa el temps. Què passarà? Per favor, estem nerviosíssims.
Passarà que de moment la tarda no serà especialment freda, però les temperatures no pujaran tant com ahir. Avui es mouran entre els 10 i els 15 graus de màxima. Ah. El sol es combinarà amb alguns núvols poc importants i el vent de mestral i tramuntana afluixaran. Demà boires de bon matí, alguns núvols a la costa i al prelitoral i més sol a la resta, amb temperatures que de dia seran un parell de graus més altes. Però si vols caloreta, la setmana que ve, ja ens avança la Mònica, que sí que s'espera un ambient més aviat de primavera.
Més aviat de primavera? Doncs demà, mare de Déu, que ens
faltava. Contrastos.
Bueno, bé, però aquests contrastos, no sé jo.
Si les barbacoes aquestes que fas a casa les podràs fer a l'aire lliure.
Ho faig a la terrassa, traig una mini barbacoa i fem pim-pam dos bistequets, eh? Vull dir que tampoc us penseu ara.
Ah, és un bistec, la barbacoa.
Sí, home, no, que és una barbacoa, que no us pensin vostès ara que estic fent barbacoa aquí amb la gent.
Calla
això. I el meu major demà em fa la barbacoa perquè, mira, si s'entreté. Però vaja, que no estem aquí, vamos, ni parlar-ne. L'altre dia no hi amb el balcó, però no passa res. Botifarreta. El que no s'ha de posar a les barbacoes és xoriço, perquè tira, ja li vaig dir al meu major, escolti, no tiri xoriço d'aquest, perquè treu, primer que esquitxa i ja n'hi ha prou. I després que treu oli, ai, treu, com es diu això? Sí, oli treu.
I supura,
llavors, allò s'incendia una mica, i un dia d'aquests, bueno, a veure què passarà. I dic, escolti, vostè no, pollastret, pinxitos, coses d'aquestes. I ja està. Carn blanca i menys tonteries. Escolta'm, un aplaudiment. Una plaudia que ja el faig jo mateix. A la Núria Travessa i a l'Albert Bassa. Visca els informatius de RAC1.
Fins demà.
Fins demà, Espanya. Que vagi molt bé. Quina meravella, de veritat. Quanta informació i que ben explicada.
A RAC1. Vostè primer. Amb Marc Giró.
I amb l'Ingrid Ripollès, amb l'Ernest Ferrer, el David Balaguer. Què tal estàs, company?
Hola, molt bé, bon dia.
Molt bon dia. Molt bé. Mireia Giró, què tal?
Hola, bon dia.
Avui heu coincidit, avui hem fet, els vam demanar als nostres col·laboradors que parlessin d'un tema que jo odio profundament, que és el Blue Monday, es diu això? Ja veuràs
Blue com... Blue Monday. Dilluns trist,
que d'un tema, d'un sol tema, com poden arribar dues ments a parlar tan diferentment. Ja veuràs, és un exercici que avui fem que és genial. Escolta'm, esteu bé? Alguna consideració prèvia?
Home, doncs a mi m'està afectant el Blue Monday. Vulguis o no.
Clar que vulguis o no, a costa de pensar-hi, oi? A costa de pensar-hi. I a tu, David Balaguer?
Sí. No, a mi ha començat no afectant-me, però a mesura que han anat avançant les hores... És que aquest matí justament he parlat amb la Mireia Giró un moment a través del WhatsApp.
Ja t'entenc. Això també jo sí, no sé com acabarà ara.
Això acabarà malament. I ella m'ha comentat, acabarà malament o bé, segons com. Però ella m'ha comentat, diu, a mi m'està afectant molt el Blue Monday. I jo li he dit, a mi no, però han anat avançant les hores i ara que és un quart de dues
passat
del migdia, ara estic fatal, però fatal.
Però fatal. Coincidiu amb
però fatal.
El
té, una borrasca...
Una borrascota, coincidiu amb el tema, coincidiu, us envieu whatsappets pel matí. Bueno, senyors i senyors, amb tots vostès, David Balaguer, crec que el meu futur cunyat. Mira.
Home. El Balaguer només ho parla aquí, o sigui, a la ràdio.
A la ràdio, com?
Sí, tu
ets... Com?
Només ho parla a la ràdio.
Què insinues, Mireia?
Home, que si m'has de dir alguna cosa... Que me la diguis a la cara.
A la cara, a la cara. O per Zoom.
Que no vagi sortint a programes de televisió espanyola dient coses sobre la parella.
Això un dia ho parlàvem amb el Marc Giró. És un tema molt interessant que un dia podem tractar també en aquest programa. Com un, quan va als llocs i als mitjans de comunicació, Acaba dient sempre el mateix, però intenta fer-ho d'una manera que sigui com diferent.
Home, clar. Però bueno...
Per no... Sí, no, no, ara estic revelant un dels nostres trucs, però...
Sí, és que
al final és això, eh? És que al final és això, perquè...
Bueno, però és que el cervell...
Vaig dir el mateix que dic sempre.
Vas anar al programa del Xavier Sardà, oi, a la 2. Com es diu el programa?
Sí.
El fil. Obre't un fil.
Obrim fil.
Amb l'Anna Boades, que havia treballat moltíssim amb nosaltres el divendres, que simpàtica. Des d'aquí una abraçada, clar que sí.
Des d'aquí una abraçada. M'ho vaig passar pipa.
Pues mira, ja està.
No vas deixar parlar ningú, també t'ho dic.
Molt ben fet, com si estiguessis a Salvament. Quina relació de parella, estem al Roper. Els dilluns tenim el Roper. A veure, xaval, cunyat, tu podries, per favor,
comença
ja d'una vegada amb la teva secció, per favor. Som-hi, senyors i senyors, amb tots vostès, David Balaguer. Endavant.
Bé, ja ho heu dit en aquesta arrencada de programa que hem fet, que avui és la collonada aquesta del Blue Monday. I sí, això del Blue Monday, per qui no ho sàpiga, a través d'una fórmula, un espavilat va concloure que el tercer dilluns de gener, sí, perquè és un espavilatet, va concloure que el tercer dilluns de gener és el dia més trist de l'any i el tio es va quedar tan ample. Ho va dir i es va quedar tan ample. I jo ja els he calat a tots aquests, jo els he calat. La qüestió, Marc Giró, Mireia Giró, estimats oients, és anar espargint pel calendari coses que ens puguin condicionar la vida.
Clar.
Es tracta d'això, coses que ens neguitegin. Pam, les escampes per allà al calendari. Llavors us ho dic, estimats oients que m'escolteu, no us deixeu influenciar per aquesta pantomima, us ho repeteixo, no us deixeu influenciar per aquesta pantomima, perquè tot és una gran mentida, és una mentida. Clar, diu, el tercer dilluns de gener és el dia més trist de l'any. Coi, avui és 18 de gener,
sí.
18 de gener, per tant, és el 18è dia de l'any. Falten 347 dies perquè s'acabi l'any. Quan arribem al 31 de desembre, algú recordarà si el seu 18 de gener va ser el dia més trist del seu any? Doncs ningú... ningú no ho podrà comprovar, és impossible. Ells ho diuen, i si cola, cola. La cosa funciona d'aquesta manera, si cola, cola.
És veritat.
Però, sí, quina barra, però és que a mi no me la foten, aquests desgraciats.
Ah, amic.
No, mai no me la foten. L'any passat vaig prendre mesures i en una llibreta vaig anar apuntant la qualitat dels meus dies i el nivell de pena que sentia. Això ho vaig fer jo l'any passat, us ho prometo. Cada dia apuntant. Doncs bé, no, és que això és fort, això que diré ara. Us diré, no.
A veure,
us diré que el famós Blue Monday no va ser el dia més trist de l'any 2020.
Ah, no?
No. Va ser el sisè més trist de l'any 2020. El sisè. Però és que, de debò, estic fart de tanta farsa. Estic molt fart de tanta farsa.
Escolta, perdona,
però
una cosa. Jo el que estic sorprès és la quantitat de llibretes que tens per apuntar-te tantíssimes coses. Jo fa molt de temps
tinc moltes llibretes.
Vaig comprar una llibreta per apuntar-me, perquè segons el menjar que els donen els gossos, caguen d'una forma o d'una altra, més dur o més tou, més de color i tal.
Home, clar.
I a vegades et va bé saber quina, si caguen poc. Però jo els dono carn, no? Llavors hi ha un tipus de carn que sé que cagaran menys. Si vas de viatge et va perfecte aquella. I cada any penso, t'has d'apuntar, fer un registre alimentíssim d'aquests gossos de... Però no ho faig,
no, però és que...
30 llibretes tens obertes amb coses distintes i preocupacions.
Però és que et diré una cosa, això no només ho has de fer pels teus gossos, ho has de fer també per tu.
Sí,
perquè
clar,
és un tema mirant... també molt, molt important, és un tema molt important també per l'ésser humà, el tema de les defecacions. Però bé, dies... Sí, no, clar, és que és un tema molt important, En podem parlar un dia, també.
El David Verdaguer es diu, com diu aquell?
No,
el Xavi Verdaguer i la Mercedes Vilà, ell ja ho diu. I vam estar, perdona, quan va sortir per primera vegada el Xavi Verdaguer a la tele explicant allò que si la caca es flota o no flota, depèn de si la tens millor o pitjor, que no sé mai si es queda flotar o no de flotar, vam estar tot Catalunya mirant-nos a veure si flotava o no flotava el cagalló. Això és una cosa que ha passat o no?
Això ha passat.
I llavors ja la quarta vegada, que a més no m'ha recordat mai si flotava, estava bé, si no flotava...
Sí, al final t'oblides.
Però tu segueixes mirant el cagalló si
flota. Si flota malament,
bueno, ja... Bueno, el que sigui, però vull dir que això tot Catalunya hem fet jo la quarta vegada mirant-me el cagalló, com flotava, i dic,
la merda ja... No, això que expliques s'ha fet a totes les llars de Catalunya, clarament. S'ha fet, és una cosa que s'ha fet.
Si flota el cagalló. Escolta, per favor, no, llavors tu dius que va ser el teu... Tanta farsa.
No, Això és una farsa. Això és una farsa perquè, a més, els dies...
Posa la sintonia del David Balaguer, perquè aquesta de misteri que sembla que siguem marciano és que l'odio. T'ho volia dir des de fa un any i mig. Mira, t'ho dic ara. Per favor, senyors i senyors, amb tots vostès, segueix la secció... No t'agrada? És que vaja, idiota.
Sí, a mi m'agrada, però bé, és igual.
Dilluns és Blue Monday, però cada dilluns, perquè amb aquesta panda d'idiota que ens retrobem el dilluns, com no ha de ser el Blue Monday i el Blue Monday? Per favor, bueno, feu el que us doni la gana vosaltres dos, que sou a la merda. Vinga, exacte.
No, a més, no, no, és que a més s'ha de dir...
Quina rebel·lia,
per favor.
S'ha de, no, home, ens hem rebel·lat aquí. S'ha de dir...
Ah, i ara, calla, que... cara, perdona, cara descobert les cleques. Aquí l'Ernest Ferrer, que no es pot ser més ruc, ha descobert les claques per ràdio. I avui en portem 15 de claques per ràdio. Les claques per ràdio, hi ha un altre tipus de claca per ràdio, Ernest, que tu encara no has tractat. Que no surti de la claca, que no per ràdio. Senyors i senyors, amb tots vostès, David Balaguer.
Estan sortint molts temes per futures seccions, eh? Això passa molt. Quan es descobreix una cosa, no poder parar de fer-la. És una cosa que passa. Doncs, que passa? Sí. Doncs va. No, els dies, això que us deia, no? Sí, això del Blue Monday, és una farsa, perquè a més els dies són com melons. Són com melons, sí. Sí. Quan obrim un meló a casa meva, eh, això... Tothom en té una opinió diferent. Tothom. Sí. Un diu que és com un cogombre, un altre que és massa dolç. Sí. La tieta afirma, la tieta afirma que és el millor de l'any, amb rotunditat, a més. I és fort, perquè és el mateix meló, el mateix puto meló. I amb els dies passa una cosa igual. Avui, 18 de gener, pot ser un dia meravellós per vostè, que m'escolta des de Llefià, i nefast per mi, però és el mateix dia per tots dos, és 18 de gener, això és inqüestionable, és inapel·lable. Llavors, jo no sé si us he explicat alguna vegada. No sé, potser tu t'ho he explicat en alguna ocasió, prenent algun cafè, no ho sé segur.
No ho sé.
Sí, però
potser
no ho sé segur.
Potser li has explicat a la meva germana, que veig que parleu molt, però bueno...
Potser, no ho sé. No sé si us he explicat alguna vegada. Veure, no, que jo tinc una...
Ho he oblidat, si m'ho he explicat, ho he oblidat.
És l'única manera d'estar màquina... amb els homes oblidant el que diuen, perquè si no...
Sí.
Digues.
Doncs jo tinc una màquina instal·lada al lavabo de casa meva, que em diu la previsió del dia. M'informa de la previsió del dia. Això no sé si us havia explicat. Me la vaig comprar... No us ho vaig explicar? Me la vaig comprar per Amazon ara fa uns 5 anys aproximadament, i és un enginy meravellós. Però és que és meravellós, eh? Perquè cada matí, quan surto de la dutxa, li faig la pregunta. Jo li dic, Eduard... Ah, perquè li has de dir Eduard, o sigui, tu li has de dir Eduard perquè si no, no s'engega. És com una cosa que l'activa, sí, és a dir, sí, Eduard. Tu li dius, Eduard, correcte, sí. Correcte, tu dius, Eduard, com serà el dia d'avui? Tu li fas aquesta pregunta, amb aquest to d'allò que dèiem, no?, d'actor de col·laborat català. Eduard, com serà el dia d'avui?
Sí.
I llavors, la màquina em respon. Mira. I hi ha diverses categories. Colossal, bo, correcte, pèssim, morralla, sense història... de puta pena, de merda, diverses categories. I ho diu així més o menys, a veure si em surt, ho diu així més o menys, diu, colossal, sense història, de puta pena, saps? Té una vocalització perfecta. Saps aquestes vocalitzacions? Una ràbia. Et pot arribar a posar nerviós, i a mi, de fet, em posa nerviós, sobretot quan t'ha dit 5 dies seguits de puta pena. Clar, si a tu et diuen 5 dies seguits de puta pena, vocalitzant massa bé, oi?
Cenizo.
Sí, de vegades jo ho he fet, i això és real, em poso a cridar al lavabo com un histèric. I no m'ho diguis més amb aquest tonet, Eduard, saps? Dirigint-me a la màquina, dient-li que, sisplau... I fins i tot amb el puny estic a punt d'exhibar-li, però no, al final sempre la mantinc perquè, clar, em va molt bé. Llavors aquesta màquina a mi m'ha servit per adonar-me que el gruix principal dels dies de les nostres vides són dies sense història.
No passa res que l'assumir-ho.
La vida és plena de dies passats dels quals no recordem ni un minut del metratge. Per exemple, em podríeu dir, Mireia Giró i Marc Giró, què vau fer el 28 d'agost de l'any 2007?
No.
És impossible. No ho recordeu. Un dia sense història. 28 d'agost de l'any 2007. No, no ens enganyis, no ens enganyis. Un dia sense història. I en el meu cas també m'ha servit per comprovar que la meva vida és una vida en la qual es queixegen els dies bons. No hi ha dies bons. L'altre dia mirava les estadístiques. Sí, és que no, l'altre dia mirava les estadístiques que et facilita la computadora. Sí. Unes estadístiques que té, mirava i dius, però... L'Eduard, sí. I dic, hòstia, però si no encadeno 3 dies bons des del setembre de l'any 2017. No, i això, dius, hòstia. I aleshores vaig fer una cosa que jo de vosaltres no la faria, no sóc ningú per dir-vos el que heu de fer, però jo us demanaria que no la féssiu perquè és perillós. I va ser que vaig anar
Vaig anar a un casino clandestí que hi ha en un soterrani del carrer de Sant Pere més baix. No sé si tu el coneixes, Marc, no sé si hi has anat alguna vegada.
No, aquest no. No soc molt de casino. No hi has anat? No soc jugó.
És un casino. He de dir que és un casino que està, ara amb tot el tema de la Covid, està molt ben ventilat, eh? Vull dir que no és un lloc que estigui allà, un ambient viciat, no, està molt ben ventilat. I és un dia on tu t'hi jugues dies, tu t'hi jugues dies teus per intentar obtenir un botí de dies bons. Clar, heu d'entendre la meva postura en tot això. Sense dies bons no hi ha felicitat.
Ja l'entenc.
Sense dies bons no hi ha felicitat, i això és molt important que ho tinguem tots en compte. Llavors, allà ha segut Harry de Bourbon, perquè quan vaig allà bec Bourbon, si no, no em deixo anar, em vaig jugar allà els pocs dies bons que em quedaven i em vaig sortir trasquilat. Em vaig sortir molt trasquilat. La ruleta dels dies em va ser... Sí, pots posar sons, però és que és veritat. La ruleta dels dies em va ser molt esquiva. Sí. La ruleta dels dies em va ser molt esquiva. I tornant cap a casa em vaig obsessionar pensant en com l'atzar repartirà per la meva vida els 734 dies de merda que vaig guanyar l'altre dia al casino aquest. No? I ara sí que he de dir que és, ja per acabar, que és bastant lamentable la meva actitud, perquè ara vaig pel metro pidolant dies bons a la gent, però la gent... No, però és que la gent no en solta ni un. La gent no, és que no en solta ni un. Els porten aferrats, els protegeixen amb les urpes. Jo entenc que van molt cars, però coi, una mica de generositat. Una mica de generositat. Llavors, volia acabar la secció demanant que si algun oient de bona voluntat me'n vol regalar algun, serà benvingut, que es posi en contacte amb mi via Instagram i arribem a un acord per veure com fem aquest intercanvi de dies.
Aquest intercanvi de dies.
De fet, he estat pensant una cosa. Si cada oient del vostè primer em regalés un dia bo de la seva vida, això és una mica Lola Flores, quan va tenir aquell problema amb Hisenda, si cada oient del vostè primer em regalés un dia bo de la seva vida, només un, tindria de cop 142.000 dies bons. Imagina't, i no sé què em faria de tants, perquè no em viuré tants, tampoc, no em viuré tants, però un superàvit de dies bons, regaleu-me'n un, no sigueu egoistes, regaleu-me'n un.
Ets esgotador, pidulant bons dies, i no li diré, clar, la gent que estem antipatiquíssims, ningú li dona bon dia al David Balaguer. Escolta, moltíssimes gràcies, David Balaguer. Moltíssimes
Vinga,
gràcies.
Vinga, que vagi bé. No pengis. Però no em quedo aquí.
Sí,
em quedo aquí una estona.
No te'n vagis molt lluny. No te'n vagis molt lluny, per favor, t'ho demano. Emilio Peral Vega, vostè primer. ¿Qué tal estás, compañero?
Hola, muy buenos días, Marc.
Mira qué música te he puesto tan bonita, ya verás. A que nos pega, con el tema.
Nos pega.
Nos pega total. ¿Qué te iba a decir? Al Emilio Peral Vega, Pardón, diuen, ¿no? Peral Vega. Tengo a la redactora diciéndome que te llamas Pardo. ¿Te lo puedes creer, Emilio? Y tú
no,
eres Emilio Peral
como
Vega.
Como el árbol.
Bueno, ell és el comissari, ell és professor titular del Departament de Filosofia, Literatura Hispànica i Bibliografia. Què cantidad de coses hacéis en este departamento? De la Universitat Complutense de Madrid. I a més és el comissari d'una cosa, d'una exposició que ens interessa molt, que es titula Federico García Lorca, El Movimiento de Revolución Teatral, 100 años... del estreno del Maleficio de la Mariposa, que va ser un auténtico fracaso, ¿no? Esto del Maleficio, una cosa horrible.
Sí, la verdad, fue el primer estreno profesional de Lorca, recién llegadito a Madrid, en el marzo de 1920, uh-huh. Y todavía se recuerda el pateo de clamoroso que hubo en la sala, porque nadie entendió lo que pretendía este jovencito muy desconocido, vamos, nadie le conocía.
Él dijo que era un pateo hermoso, pero fue instantáneo, ¿no? Fue acabar la hora y la gente un poco más y llega a los puños, ¿no? Por la discusión que generó el mismo día del estreno.
Sí, efectivamente, porque Federico, que ya residía en la residencia de estudiantes, se llevó a un buen grupito de amigos para que hicieran un poco de clan, y efectivamente la mayor parte del público no entendió nada. Entonces el público era entusiasta, no como ahora, que nos tragamos cualquier cosa.
Cualquier cosa, pues, sí, señor.
Entonces, pues el público respondía, no le gustaba y pateaba. Y se ocasionó una especie de trifulca entre los amigos jovencitos de Lorca que apoyaban entusiastamente lo que venía de escena, y el público, digamos, más o menos. menos burgués, que no entendió en absoluto la propuesta.
No entendía nada. Hem de dir que l'exposició se celebra al Centro Federico García Lorca de Granada fins a finals d'aquest mes. Nosaltres no nos podeu mover, però mira, així viatgem a Granada a través de la ràdio i gràcies a l'Emilio Peral, al professor Emilio Peral Vega. Cuéntanos un poco, antes de passar a detallar més la polèmica i tot plegat i l'exposició, de què va el Maleficio de la Mariposa?
Bueno, lo primero, Marc, es que la exposición efectivamente estaba prevista hasta el 31 de enero, pero debido a las restricciones que ha habido por el COVID es muy probable que se prolongue hasta mayo.
Ah, ¿ves? A lo mejor qué maravilla. Hasta oportunidad de Granada, que siempre es una... ir a Granada, a mí me parece que siempre está bien, ¿no? Y además ya que esta exposición... Oye, pues qué buena noticia. Dime, profesor, ¿de qué va el Maleficio de la Mariposa?
Bueno, el Maleficio de la Mariposa es una especie de fábula animal. Está protagonizada por cucarachas, por una mariposa y por un alacrán. Y esto puede...
parece Sálvame. Dicho así, cucarachas, alacrán, mariposas, parece Sálvame Deluxe. ¡Qué maravilla!
Te digo que es una especie de fábula animal que ahora nos puede parecer un poquito naif o un poquito infantil, pero que realmente fue una moda dentro del movimiento simbolista europeo. Se pusieron de moda efectivamente desde el simbolismo francés, belga, incluso italiano, fábulas de animales que permitían que estos animales pudieran decir cualquier disparate en escena en torno a los vicios, a los excesos de los humanos, y que de acuerdo a la distancia que se establecía entre ellos y el auditorio, pues fueran permitidos. Fue una moda a la que se sumó Federico. Bueno, la historia es muy simple, pero en el fondo es el gran tema del teatro lorquiano. Uh-huh. Es la imposibilidad del amor, o la casualidad cruel del amor, que de eso van casi todas las obras teatrales de Lorca, vistas desde la perspectiva, como te digo, de los animales. En un nido de cucarachas cae una mariposa blanca que se rompe un ala y cae entre ellas.
Ay,
y allí hay un personaje muy ambiguo en el que el joven Lorca ya proyecta de alguna manera su sexualidad, que todavía es incapaz de decir, pero esta cucaracha se llama Curianito el Nene. Y es un joven poeta, un tanto afeminado, de hecho fue protagonizado por una actriz y no por un hombre en el estreno, y se enamora perdidamente de esta mariposa. Con lo que eso supone, porque hay una imposibilidad biológica para la unión, y por supuesto la mariposa, cuando se recupera de esa ala partida, pues emprende el vuelo, lo que ocasiona el suicidio por amor de Julianito.
Julianito, pues pobre Julianito. ¿Y las otras cucarachas, los cucarachos alrededor de Julianito, cómo llevan esta relación?
Pues fundamentalmente son cucarachas, otro de los rasgos lorquianos, la prevalencia del personaje femenino, y fundamentalmente, como te digo, son cucarachas, excepto el alacrán, y lo llevan de diferentes maneras. Pues hay cucarachas censoras, absolutamente, y hay una cucaracha, la curianita nigromántica, que es una especie visionaria, que de alguna manera dice que... adelantándose a la criada, por ejemplo, o a la poncia de Bernarda Alba, que dice que el amor es inevitable y lo que tenga que ser será, ¿no?
Qué maravilla. Oye, pues es verdad, ¿eh? Doy fe. Una pregunta, Emilio. Esto primero fue un poema, luego Federico García Lorca, cuando le propone el empresario Gregorio Martínez Sierra que de ese poema tiene que hacer una obra de teatro, hace una obra de títeres, de Puccinellis, pero al final se hace con actores de carne y hueso. ¿Qué pasó ahí? Porque de poema a títeres, de títeres a personas, aquí hay un lío, ¿no? Quizás esa sea la base del fracaso, ¿no?
Sí, de alguna manera esa es la base del fracaso, efectivamente. Primero, la poca preparación del público. De alguna manera, Cataluña había sido la primera receptora de ese movimiento simbolista o modernista europeo, y allí se habían hecho algunos intentos ya, sobre todo Santiago Rusiñol y Adrià Gual, pero especialmente Rusiñol con una obra que se llama Perdonadme Catalán, Cigales y Formigues. Y pues como digo, allí de alguna manera el escenario teatral estaba un poquito más desarrollado. En Madrid nadie lo entendió, y el empresario, que era Gregorio Martínez Sierra, el más importante del Madrid de la época, tenía una sala teatral que se llamaba el Teatro de Arte, que se encuentra en la sala eslava, lo que luego fue el Joy Eslava, famoso en los 80 y en los 90. Allí se retransmitía, por ejemplo, el programa Aplauso, no sé si tú te acordarás.
Perfectamente.
Pues en esa sala había un teatro, digamos, de arte y ensayo, un teatro un poquito más avanzado, un teatro de vanguardia, y efectivamente todo partió de un poema. Gregorio Martínez Sierra, acompañado de su mujer, escucharon a Lorca recitar un poema sobre esto, sobre esta fábula que acabamos de contar, la mariposa que suscita el amor de la cucaracha, y Gregorio Martínez Serra se queda fascinado y le dice, aunque no lo conocía casi, le dice, haz de esto una obra del teatro. Uh-huh. A Gonta le interesaban mucho los títeres porque era una tradición muy desarrollada en Andalucía, y decide que esa obra tiene que ser una obra de títeres, porque además los títeres eran un lenguaje de modernidad teatral,
claro,
también.
Sí, señor.
Pero Martínez Serra, que siempre nadó entre, siempre estuvo entre nadar y guardar la ropa, sí, sí, le gustaban los experimentos de vanguardia, pero era un empresario, no hay que olvidarlo, le dijo, y hay cartas que lo testimonian, que están en la exposición, mira, no, esto no va bien por aquí, necesitamos una obra de actores convencionales. Y yo creo que ahí está un poco el fracaso, porque si eso hubiera sido interpretado por muñecos, la distancia que ofrecen los muñecos hubiera sido respetada por el público, muy posiblemente. Pero claro, era actores de carne y hueso disfrazados, muy artificialmente de cucarachas, de alacranes, pues la cosa patinó bien.
En algún artículo que he leído on explican la exposición, hablan del caso de la argentinita, que era muy amiga, argentinita Encarnación López Julvez, la bailadora o la bailarina, muy amiga de Federico García Lorca, que tenía un papel relevante en la obra, pero que de tan mal que lo hacía, bailó más y recitó menos, ¿no? Al final le quitaron versos, porque no daba una.
Sí, es un poco de lo que tú cuentas, Marta. La argentinita, la amistad de la argentinita con Federico se suscita efectivamente a partir de ese momento, del estreno, y luego será muy prolífica, como los oyentes saben, pero en un determinado momento a Lorca le interesaba efectivamente ese punto, digamos, racial que podría darle a la mariposa, pero muy pronto se dan cuenta de que sus capacidades actorales pues no están muy desarrolladas, a diferencia de la dancística, y deciden, aunque esto no lo sabemos realmente porque no conservamos el manuscrito de la obra, pero no conservamos el cuaderno de actuación. Entonces, sabemos por testimonios hemerográficos que efectivamente el papel de la argentinita fue recordado como un papel muy breve y sobre todo por su baile, que es lo que todo el mundo recordó, pero hubo de haber una intervención ahí de tanto de Gregorio como de Federico para cortarle eso que en el manuscrito es texto, pero que posiblemente en el estreno solo fue movimiento.
Oye, tú dices, me decías que al panorama actual es muy difícil que esta obra, aunque tú abogas por ello y de hecho crees que sería necesario, pero abogas porque se estrenase, pero que es muy difícil que se estrene por el canon actual lorquiano que manejamos. ¿A qué te refieres, Ambasho?
Pues sobre todo me refiero a que Lorca es un personaje que se me entienda bien, muy maltratado en cuanto a que ha sido un personaje muy de que todo el mundo ha querido ser partícipe de un lado, de otro, de arriba y de abajo, y cuya obra realmente al final consiste en una repetición, me refiero a los escenarios, también en las ediciones, pero que su obra consiste en una repetición de los mismos títulos continuamente, todos los años en cartelera, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, vemos La casa de Bernarda Alba, Yerma, Bodas de sangre, pero hay muy poco de otro Lorca en escena, especialmente en lo que podemos denominar teatros nacionales o teatros subvencionados públicamente, que son los que pueden hacer grandes producciones. Claro, claro. De vez en cuando aparece un abrazo realista en el público, una así que pasa en 5 años, que evidentemente son las obras, en mi opinión, señeras de Federico, pero esta obra necesita, para que el público entienda verdaderamente lo que había en ella, necesita un montaje con una gran inversión, unos fiorines muy destacados, con una puesta en escena de grandes actores que dignifiquen un texto en el que estalla Lorca, claro, de alguna manera.
Oye, pues profesor Emilio Peral Vega, professor titular del Departament de Filosofia, Literatura Hispànica i Bibliografia de la Universitat Complutense de Madrid, ha estat un autèntic plaer poder parlar d'aquesta exposició que sembla ser que fins a final de maig es celebra a Granada, al Centro Federico García Lorca de Granada. L'exposició es titula Federico García Lorca, el movimiento de revolución teatral, 100 años del estreno del maleficio de la mariposa, on s'expliquen els amors impossibles entre una papallona blanca i una cucaracha. Al primer García Lorca en estat pur. Ha sido un placer auténtico, Emilio, de verdad, escucharte.
Un placer, Marc. Moltes gràcies.
Una abraçada. Fins ben aviat. Que vagi bé.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Al teu cotxe també li costa la pujada de gener. Verti o fals? Tranquil. A Verti volem ajudar-te amb un 40% de descompte en l'assegurança del teu cotxe, fraccionant el pagament com tu vulguis i deixant que facis totes les gestions des del mòbil sense haver-te de moure de casa. Contracta la teva assegurança Verti Ponès i comença l'any estalviant.
El futur és volàtil i exigeix professionals de la seva alçada. Afronta el repte transformant la teva experiència i potencial a EAE Business School, una de les millors escoles de negocis segons el rànquing de Bloomberg. Descobreix els nostres màsters i MBAs i t'acompanyarem al següent nivell. Més informació a eae.es. What's next for you? EAE. We make it happen.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Sílvia, com has portat el confinament?
Desitjant sortir. A més, m'he engreixat molt.
Jo també. Per això estic seguint el mètode Naturhaus, que combina dieta, complements alimentaris naturals i assessorament dietètic gratuït. Busca el teu centre a naturhaus.es. Alexa, apuja el volum. Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros i demana a l'Alexa el que vulguis. Amb la teva subscripció rebràs l'altaveu intel·ligent d'Energy System amb assistent per veu valorat en 80 euros. Truca al 933-481-482 i gaudeix de La Vanguardia i de l'última tecnologia a casa.
Ja és aquí el moment de vestir casa teva amb teixits i dissenys de qualitat. Arriba Blanc Color. Fins al 50% de descompte en roba de llit, decoració, taules i bany. I en descans i en mobles de dormitori. Blanc Color. El moment de vestir casa teva. Fins al 28 de febrer. Només al Corte Inglés.
Fas servir molt poc el cotxe, però pagues molt per l'assegurança. Verti o fals? Amb la pòlissa Cuenta Kilòmetres només pagues pels quilòmetres que condueixes des de tan sols 99 euros l'any. Entra a Verti.es.
Escolta'm una cosa. Mira, això és divertit. No me'n recordo mai del nom del meu cunyat. Tu pots creure? David Balaguer. David Balaguer.
Sí, escolta'm David Balaguer. Sí. Has de prendre't el nom del teu cunyat.
Sí. Escolta'm una cosa.
És molt lleig no saber el nom del teu cunyat. Sí, digues.
No, mira què hem passat nosaltres. Ens han passat per la cara tios a casa nostra, que són quatre, mare de Déu, senyor, si tenim el culpalat. Doncs crec que ets de lo més raret que ens hem tirat a la cara. Mare de Déu, nena, també haguessis pogut afinar una mica.
Però escolta, jo no estic notant res. No sé, és una mica...
Vale, però això és una cosa...
Una compenetració. Sí.
És tot ràdio. Escolta'm, no, deies que ens està escrivint gent per dir-nos... a veure com... És que m'he canviat el mòbil, no sé com va, ara. Ens està canviant per dir-nos, perquè tu has dit, què fèieu el 28 d'agost del 2007? Per exemple, Diana Franov, que és la nostra violoncel·lista, no, l'altra, que ella toca la viola de gamà, o no sé què toca, ella toca moltíssimes coses, però no és, ni és, és el que hi ha entre el violoncel i el violí, hi ha una cosa, que és el que toca ella. Bueno, la viola. Doncs diu, el 28 d'agost del 2007 jo estava tocant l'òpera Le Wiener B a Duisburg, a la vall del Ruhr. Home, clar, com per no recordar-se. Toma ja. Això sí que és un 28 d'agost, sí. Com Déu mana.
Sí, però és que això és el que jo he dit durant la secció. Clar, el seu 28 d'agost no ha de ser igual que el meu va ser sense història, clar, i ella potser el que no va tenir història va ser el 16 de juliol del 2011.
Bueno, si algú va... Si
segur
algú,
que també.
Si algú més recorda què va fer el 28 d'agost del 2007, 902-477-100, o que ens expliqui per Twitter, que l'Ingrid Ripollès està aprenent a fer el Twitter. Em tronxo. No? Ah, no? No estàs aprenent? Després ens ho explicaràs. Ah, doncs jo pensava que ja eres una tuitera. Jo pensava que ja Dulceida podia plegar.
Home, que la gent envi els tuits, potser ningú del programa sap com
no,
mirar-los, però...
Però vosaltres envieu.
L'il·lusió també sap.
Sí, sí. De debut que ho deixaré. Senyores i senyors, amb tots vostès, Mireia Giró. Vinga.
Doncs també parlaré del Blue Monday. Oh, com explicar el David Balaguer?
Una acció radiofònica. Love is in the air.
Doncs avui és el Blue Monday, com
no
ha explicat...
No ens digues, oi, quina sorpresa, quina sorpresa.
Sí, sí, sí. El dilluns trist, que es diria en català, però ja sabeu que en català doncs no queda tan guai.
No.
I com fake news, com la setmana passada. I desconfieu sempre d'un terme que s'ha de dir en anglès perquè són important, eh? Mala cosa. Doncs aquest Blue Monday necessitem saber com superar-lo, buscant a Google com fer-ho, perquè a part de ser el dia més depriment de l'any, li hem de sumar la pandèmia. Clar. O sigui que tot apunta que és el pitjor Blue Monday de la història dels Blue Mondays, que tampoc n'hi ha per tant perquè existeixen des del 2005. Abans del 2005 doncs no hi havia Blue Mondays.
Home, déu-n'hi-do,
recordeu en desembre... El què?
De que déu-n'hi-do, eh? Des del 2005 serà que era més recent. Déu-n'hi-do.
Sí, però clar, clar, tampoc n'hi ha per tant.
Quanta tristesa, quanta tristesa. Endavant.
Quanta tristesa hem de suportar. Doncs recordeu que el desembre, no, del 2020 dèiem, oh, sort que ja s'acaba el 2020, a la merda, 2020. Ens feien fotos fent botifarra, no? Cosa que us dic des d'aquí, que el 2020 li da igual que l'insultéssiu, perquè és un any, eh? És temps, o sigui, no... No és un ésser viu, però efectivament, tal i com ens deia el sentit comú, doncs, contra la il·lusió innocent de pensar que en canviar d'any tot canviaria, només fa 18 dies que es va estrenar el 2021 i ja estem a la tercera onada, el temporal de neu, no podem votar amb la il·lusió que ens feia, que feia un any que no ho fèiem, en fi, un desastre, no? I ja estem ja en la situació de desesperança, perquè no sabem quan s'acabarà la pandèmia, no li trobem sortida... I llavors passa un fenomen que és la saturació i l'habituament. O sigui, estem saturats. Per tant, tot ens sembla negatiu tot, i estem habituats a la mort, als dies històrics. Llavors no trobem estímuls suficients per animar-nos. Tot anirà bé, doncs no, això ja no ens ho creiem. I amb la pandèmia ens passa com amb les relacions de parella, que de l'enamorament passes a la convivència, t'hi habitues d'aquella persona i tot allò que era bo passa a ser no tan bo, o fins i tot dolent a vegades, i també te'n satures, i el que era dolent doncs passa a ser insuportable. Per tant, si supereu el dia d'avui, aquest Blue Monday pandèmic, doncs sou imparables, clar, eh? I no cal ni que us aixegueu ben d'hora ben d'hora ni res del que deia el Guardiola. Consells que he trobat a Google. Anys.
Sí, sí. A veure, consells sí, sí, sí. Molt bé.
Que són força inútils, però bé, jo, endavant.
Molt bé, molt bé.
Primer de tot, que comencem malament. Doncs no creure't això del Blue Monday. Aquest seria el primer consell, perquè està científicament comprovat que si no saps que és el dia el dilluns més trist de l'any, doncs no tens Blue Monday.
Clar, exacte,
per tant, si estàs tot el dia pensant que avui és el dia més trist, doncs acabes sent una profecia autocomplerta que vols complir, tu vols perquè vols que la teva creença sigui certa, no? Llavors t'ho fas venir bé perquè sigui horrible. De fet, no hi ha evidència científica que avui sigui el dia més depriment de l'any, perquè es veu que tot això va ser una estratègia de màrqueting d'una agència de viatges, doncs a la qual s'hi van apuntar altres marques. Per què? Doncs perquè comprem productes per prevenir la tristesa del dia més trist de l'any, que s'ho han inventat ells. Per tant, és un cercle rodó perfecte, una jugada mestra. Això sí que és una jugada mestra.
Bueno, serà perfecte per tots els que no... Clar, per tots els que no prenguin Orfidal, perquè nosaltres, clar... No comprem l'avui Orfidal, com ho fem habitualment, va, amb Orfidal i Bourbon. Nosaltres no ens enxamparan aquí. Avui no ens enxamparan a comprar Orfidal, que ja el tenim.
No, doncs, mira, jo, mira, no puc fer-ho, però...
No.
De fet, el psicòleg britànic aquest que va calcular això, no ho va calcular. Es deia Cliff Arnold i no ho va calcular, en realitat. Es va limitar a signar un estudi i a cobrar molts diners per fer-ho.
Quina barra.
Sí, que gràcies a ell, doncs, gràcies a aquest psicòleg sense escrúpols, tenim això, el Blue Monday, i tenim tema avui per parlar a la ràdio, perquè us ha pogut comprovar de tot el que es pot parlar.
Clar.
Exacte, tenim el morro, doncs no hem estat capaços de trobar un altre tema que no fos aquest. Perquè ja ho fem, això, no? Doncs seguir amb les mentides dels mitjans, de la publicitat, perquè no sabem ja de què parlar.
Clar que sí.
Després, igualment, bueno, la tristesa la portem a dins avui, perquè ja ens han fotut, ja ens ho han dit. Per tant, seguim els consells del doctor Google. El número 1 seria evitar prendre decisions avui, perquè fer-ho seria com... Bueno, sí, no prendre decisions avui és com feu sempre, però no sentim que estàs tirant la teva vida per la borda. Avui, doncs, pot ser especialment perillós decidir-se per alguna cosa, perquè seria com prendre una decisió quan has begut, no? Aquell missatge que envies al teu ex dient que el trobes a faltar, que l'endemà no et vols casar amb el teu futur marit, aquell missatge al contestador del teu cap dient que es foti la feina pel cul, tot això, no? Que són situacions que convertirien la nostra vida en un guió de comèdia hollywoodiana, la vida divertida, emocionant, però que són totalment indesitjables a la vida real, no? I és millor seguir la vida plana, respirar fons, frena't, la mediocritat té molts beneficis.
Dos minuts.
Ah, doncs mira, fantàstic. Blue Monday total, és que és horrible. He trobat també un consell molt delirant, que és que a casa teva faci olor a galetes recent fetes.
Però bueno, per favor.
O sigui, ja només d'això ja m'he posat nerviosa.
Home, clar.
Es veu que hi ha un estudi de no sé què que l'olor dolça posa de bon humor. No? És una mica psicologia de pinipon, oso amoroso. Perquè, vaja, només em falta a mi posar-me a fer galetes, i és l'única cosa que em faltava. Doncs no, a casa meva no fa olor a galeta, fa olor a... a escombraries que no s'han baixat quan tocava, farinetes de verdures a tema bé, transports metropolitans de Barcelona, quan obro la finestra. I a més és que després et recomanen menjar sa i fer esport, llavors escolteu, en què quedem, companys, o fem una cosa o l'altra, no? Perquè si hem de fer les galetes però no menjar-nos-la només perquè faci olor,
En fi, un desastre.
Escolta, remata'ns-ho, perquè ens ha trucat la Montse, que sap que va fer el 28 d'agost del 2007. Ah, Marisol, perdona. Digues, mire.
Ah, doncs mira, bueno, doncs per últim, connecta't amb el present, que això està molt bé, sempre ho aconsellen, connecta't amb el present, sí, sí. Que visquis amb els 5 sentits el que vius ara. No et connectis amb la Revolució Francesa, per exemple, eh? No sé si es refereixen a això, però a mi em va la conya doncs, no viure pensant en la desamortització Mandy Fowl tota l'estona o en la setmana tràgica, eh? Molt bon consell. I després, sobretot, vestiu-vos, dutxeu-vos, encara que estigueu teletreballant, aturats, per favor, no us poseu els calçotets d'ahir o les calces de regla, aquella bata manta encartonada que no has rentat mai des que et vas independitzar. I que escolta, que no és ni una bata manta, és una manta que té la forma del teu cos. Per favor, vestiu-vos com si anéssiu a tenir un accident.
Correcció. Marisol, vostè primer.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda, estimada. Ràpidament, què feies tu el 28 d'agost del 2007? Això és extraordinària.
Se'm va avançar la nena. La meva filla tenia la nena.
Bon, veus? Digues, Marisol.
Vaig tancar aigües un dia abans i llavors jo era a l'hospital aquell dia.
Fantàstic, fantàstic. Escolta, doncs felicitats. Per tant, mira, clar, Balaguer, veus que no, però la gent se'n recorda perfectament. Que... Tothom recorda que Catalunya això... que va fer el 28 d'agost del 2007.
És que això és molt bo, perquè tu dius una data i sempre hi ha algú que la recorda per alguna cosa especial.
Que estàs equivocat, que tots recordem el 28 d'agost del 2007 que va fer, menys tu.
Menys tu. Jo crec que tornava de París aquell dia.
Veus, exacte. Ah, veus, Balaguer, ets tu que no recordes res.
Sí.
Que tens mal cap. Marisol, gràcies. Adéu, estimada, i felicitats, eh? Gràcies per trucar. Publicitat. Quina meravella.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Vols renovar el teu sofà i no saps on?
A Galeries del Tresillo et donem 3 raons.
Una.
El millor preu garantit en les rebaixes amb descomptes del 50%.
Dues.
No el paguis fins a març.
I tres.
Qualitat, disseny i confort en tots els sofàs i matalassos.
Encara tens dubtes? Vine a qualsevol de les nostres botigues i et convencerem. Galeriesdeltresillo.com.
Ara sí que sí, atreveix-te amb els canvis. Aquest hivern aconsegueix la casa que mereixes amb els preus trencadors de Bauhaus. Fins a un 50% de descompte en calefacció, eines i molt més per a la teva llar. Del 4 al 20 de gener, aprofita els preus trencadors. Fes la teva compra online i, si ho prefereixes, recull en tan sols una hora a la teva botiga més propera. Gràcies al servei Click and Collect. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
En IBI sabemos lo difícil que es cumplir los propósitos de Año Nuevo. Si el tuyo es ser madre, durante el mes de enero en IBI te ofrecemos nuestro nuevo pack Diagnóstico Plus, el más completo del mercado, con ventajas exclusivas y gratis si inicias un tratamiento. Pide ya tu cita en IBI.es. IBI, donde nace la vida.
¿Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
Ui. Igre Ripollès, però si és el teu... It's your turn. Digue'ns.
Mira,
quina meravella, sort
de tu. Una informació que farà que aquest dilluns deixi de ser Blue Monday instantàniament.
Veus?
Els que tingueu fills, els podeu protegir les 24 hores, siguin on siguin.
Molt
sabeu
bé.
Com? Instal·lant l'alarma de Securitas
Direct.
Quina
meravella, és que m'encanta.
Com havia de ser. Perquè a banda de protegir-vos de qualsevol intrusió a casa, han desenvolupat Guardian Verisur, perquè en cas d'emergència, des de l'app, tingueu el seu equip de professionals a la vostra disposició a les 24 hores
del dia.
Confieu en Securitas Direct, truqueu al 944 45 46 o calculeu online a securitasdirect.es.
Quina meravella, nosaltres tornem demà. Gràcies, David, gràcies, Mireia. Que l'amor segueixi fructificant. Ole, visca.
Que segueixi.
Fins ara.
Sí, que vagi sempre.
Molt bé. De res, fins després. Un altre veí que em pregunta per l'alarma. Jo sempre dic el mateix. Securitas Direct. No hi ha color. L'atenció que et donen des del primer dia, tots els serveis que inclou, quan passa qualsevol cosa, sempre responen de seguida. Pensaran que hi treballo, però és que estic encantat amb el servei que ofereixen.
Confia en Securitas Direct, experts en seguretat. Truca'ns al 944 45 46 o calcula online a securitasdirect.es. Recorda, 944 45 46.
No puc més.
Si penses que no pots més, t'ajudem a sortir-te'n. Som psicòlegs i psicòlogues col·legiats, professionals amb formació científica i experiència reconeguda per assistir emocionalment les persones. Tria un psicòleg o psicòloga col·legiat. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. T'escoltem. Més informació a t'escoltem.cat.
Fas servir molt poc el cotxe, però pagues molt per l'assegurança. Verti o fals? Amb la pòlissa Cuenta Kilòmetres només pagues pels quilòmetres que condueixes des de tan sols 99 euros l'any. Entra a Verti.es.
RAC més 1. Podcast. Remember you
were in the Chelsea Hotel. RAC més 1 i Hostelea Tourist Management School us conviden al Chelsea Hotel. Un hotel ple de cançons amb història.
La música és l'excusa per explicar petites píndoles de coses diferents, fets històrics, personatges, pel·lícules...
Entreu cada dissabte al Chelsea Hotel i obriu la porta d'una nova habitació on hi trobareu efemèrides, cançons i les històries que les connecten.
Sabeu quina relació hi ha entre Through the Barricades de Spandau Ballet i el Celtic de Glasgow? O què connecta Blackbird dels Beatles i els fets de Little Rock?
Chelsea Hotel, un podcast d'Olga Suanya que us sorprendrà relacionant fets històrics amb cançons que formen part de la història.
Ens trobem dissabte al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Tots som
més 1.
Així sona el principi del viatge que et portarà la millor versió de tu mateix. Puja-hi. El líder que portes dins està a punt de trobar-te. Descobreix a hostelea.com els màsters i MBA en turisme en modalitat presencial i executive online. Ara és el moment. Hostelea Tourism Management School. Look further. Be a leader.
Bon dia, són...